manco que en edicions anteriors per poder garantir la distància social. Els mercadets de la plaça d'Espanya i de la Rambla i de la Porta Pintada obriran dijous de la setmana que ve, dia 26, el dia abans del Black Friday. Arribam a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
No hi ha res que ho impedeixi. Avui acabarem programa amb el doctor José Reyes Moreno, cap de secció d'aparell digestiu de l'Hospital d'Inca i vicepresident de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Balears. Volem reflexionar amb ell sobre la nostra actitud davant la pandèmia. Quan tot això va començar, dèiem que per què mascareta si realment no serveix de res? Per què no puc fumar davant la gent? No cap d'assumir que tot això que me demanen ajudi a prevenir. El doctor Moreno demana unitat i esforç de totes les institucions implicades perquè puguem entendre quines normes hem de seguir, però sobretot els motius que hi ha darrere cadascuna d'aquestes normes, sense excuses i amb un objectiu comú, la salut de cadascun de nosaltres.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El control tècnic avui tenim Iker Hernández, com quasi cada divendres, i al meu costat, com sempre, Patricia Martínez de Valdivieso. Bona hora.
Bona hora, Araceli.
Començam fent un tast del programa d'avui, que començarà amb una telefonada internacional.
Concretament a l'Institut Karolinska de Suècia, per connectar amb l'investigador Enric Llorenç. El seu equip ha publicat una investigació a Science que conclou que les cèl·lules mare de la medul·la espinal poden ajudar a reparar-la després d'una lesió. Encara és una investigació bàsica, però es passa un important en el camí.
La Covid-19, que està provocant que la investigació mèdica avanci, però també que se creïn nous productes, tecnologies o aplicacions que ens poden ajudar a mantenir-nos més segurs i, per tant, més sants.
Coneixerem dos casos. Per una banda, un sistema de control de temperatura de lectura de canell que es pot connectar a un control d'accés. Tens febre i no pots accedir al recinte. I per altra banda, vos contarem d'una aplicació, idea d'una infermera mallorquina, per controlar el temps de vida útil de les mascaretes que duim.
Se trata d'un cronòmetre en compte enrere, tu selecciones el tipus de mascareta que has comprat i a partir d'aquí li donem a iniciar i comença una compte enrere per saber el temps que no es queda per ampliar la mascareta.
Avui ens toca secció de salut mental amb el nostre psicòleg de Caxelera, Antoni Riera López del Amo, que ens ha proposat el tema de la psicologia positiva.
I acabarem programa amb el doctor José Reyes Moreno, cap de secció d'aparell digestiu de l'Hospital d'Inca, que demana unitat científica en la lluita contra la pandèmia per reforçar els missatges relacionats a la prevenció de la malaltia i els contagis.
El doctor José Reyes Moreno, que per cert és professor a la Facultat de Medicina a la Universitat de les Illes Balears, on ja sabeu que estudia el curs de 5è, Antonio José Navarro, el nostre estudiant de Medicina i infermer, a qui avui tindrem en directe perquè ens expliqui com van les seves pràctiques en Medicina Familiar i com li han anat els exàmens. Tot això tenim preparat per vosaltres, oients, avui a Vitamina 3.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobarà respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Mm-hmm.
Vitamina 3, t'aïmsi a la investigació en salut.
La notícia diu que les cèl·lules mare podrien ajudar a reparar lesions a la medul·la espinal. Els investigadors del Departament de Cèl·lules i Biologia Molecular de l'Institut Karolinska d'Estocolm, a Suècia, han descobert com estimular les cèl·lules mare perquè ajudin a regenerar teixit en lloc de cicatritzar-lo. Entre aquests investigadors hi ha un mallorquí, Enric Llorenç Bobadilla, primer autor de l'estudi que s'ha publicat a la revista Science. Avui tenim la sort de saludar-lo. A Vitamina 3, benvingut, Enric.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, moltes gràcies per ser amb nosaltres, per contar-nos aquesta investigació. Una investigació que quant de temps fa que estàu amb ell, Enric?
Bueno, això en realitat ve de llarg. Jo he estat treballant en això els darrers 4 anys,
sí.
Però aquesta idea d'aconseguir el que hem aconseguit ara ja és una idea que duiem arrossegant des de feia temps.
Sí, anem a posar en situació en els oients, perquè mos situem a la part del cos que és la medul·la espinal, no, Enric?
Sí, exacte.
Que podríem dir que és la part de sistema nerviós, jo ara ho diré un poc senzilla, no m'arrenyis, que transmet missatges des del cap o des de cap al cervell, no? I que se troba dins les vèrtebres que formen la columna vertebral. Així per damunt sabem que una lesió a la medul·la espinal afecta moltes parts del nostre cos i, clar, també és la nostra vida, i que, a més, solen ser irreversibles. És així?
Sí, aquest és el problema que estem intentant solucionar. Sí.
I per què passa això? Perquè aquestes lesions són irreversibles i perquè no se sol recuperar aquesta funció original que té?
Sí, el problema és que, com deies, la medul·la espinal és un teixit molt complex, però la seva funció principal és això, és transmetre les senyals des del cervell cap a la resta del cos i a l'inrevés, des del cos cap al cervell. I això ho fa perquè hi ha unes neurones molt llargues que transmeten aquests senyals. Però per fer això necessiten un suport, com si fos un recobriment d'un cable que fa que l'electricitat es pugui transmetre ràpidament, doncs les neurones tenen el mateix. I el que passa quan hi ha una lesió és que aquestes cèl·lules que fan de recobriment de les neurones se perden. El recobriment se perd i no torna gairebé mai. Això que fa que les neurones que han sobreviscut a la lesió, que normalment són bastantes,
sí,
no puguin fer la seva funció de forma natural.
I aleshores, la investigació cap a on avança?
Sí, una de les maneres, ja estem anant en diverses direccions, però el que he fet en aquest estudi és intentar fer que les cèl·lules que ja estan de dins del teixit, que hi ha unes cèl·lules que es diuen cèl·lules mare, que tenen la capacitat de respondre a les lesions, el que nosaltres hem fet és intentar convèncer aquestes cèl·lules que generin aquestes cèl·lules que s'han perdut per fer recobriment. I la raó que intentem fer això és perquè normalment no ho fan. Aquestes cèl·lules, el que fan quan hi ha una lesió és fer un teixit cicatricial, fan una cicatriu, que va molt bé, vull dir, té la seva funció, és com de tancar la ferida,
sí,
però no tenen aquesta capacitat regenerativa que ens agradaria que tinguessin. Però el que nosaltres hem descobert és que tenen les instruccions per fer aquestes cèl·lules regeneratives. El que no saben és com llegir-la.
O sigui, elles saben que això, els han donat la recepta, però els heu d'ensenyar a cuinar.
Exacte. I nosaltres els donem els senyals perquè aprenguin a llegir aquestes instruccions i puguin fer aquestes cèl·lules.
I com se donen aquests senyals, si ho podem entendre?
Sí. Cada cèl·lula fa el que fa depenent dels gens que té actius.
I
la raó de que no facin aquestes cèl·lules regeneratives és perquè no tenen actius uns gens que haurien de tenir. I el que podem fer nosaltres és controlar quins gens estan actius a quines cèl·lules. I el que hem descobert és que si activem un gen en concret, que és com una espècie de director d'orquestra d'aquest tipus cel·lular que se perd i no es recupera, pues si nosaltres l'introduïm i el forçam a estar actiu en aquestes cèl·lules, en lloc de fer només cicatriu, tenen la capacitat de fer milers de cèl·lules regeneratives que normalment no en feien.
La veritat és que, així com ho expliques, s'entén molt bé, però també pareix un poc de ciència-ficció. Aquesta capacitat que tenim de manipular gent per ajudar-lo a desenvolupar aquesta funció que no feia.
Sí, la veritat és que hi ha hagut avenços molt, molt grans en aquest sentit en els darrers anys, però aquestes coses estan començant a ser possibilitats reals.
Sí, sí. I vosaltres estàveu investigant amb animals, però, no?
Exacte. Nosaltres fem investigació bàsica, això vol dir que encara quedarien bastants estudis per assegurar-nos de que això se pot aplicar i de manera segura i de manera efectiva també en pacients.
I què suposa la publicació a Science d'aquesta investigació, d'aquestes conclusions?
Bueno, el que suposa és que ara nosaltres proposàvem una manera en què se pot ajudar a reparar el teixit,
sí.
I ara, com tenim aquestes evidències de que això pot ser una estratègia atractiva, això pot estimular bé o empreses farmacèutiques o alguns col·laboradors nostres a dur en el següent nivell. El següent nivell seria estudis ja més aplicats a la clínica.
O sigui, després d'aquesta investigació se pot incorporar, m'imagino, a altres investigacions, no? I és aquí quan se va avançant.
Exacte. Sí, exacte.
Enric, se pregunta aquí com es fèiem internament, què fan Enric Llorenç, un mallorquí a Suècia, Estocolmo, l'Institut Karolinska, investigant sobre aquests temes? Com arribes?
Això me demano jo ara, que es fosca de fora i fa menys 2 graus.
Sí, això segur que ho enyores, això segur, és bon temps.
Sí, sí, des de luego. No, però bueno, en realitat és perquè un se va anant de puestos a altres segons on vagin les investigacions que un li agrada i els temes que un li agrada. I justament ara a Suècia, pues, el moment de fer carrera en què jo estic, pues és un puesto molt bo perquè hi ha molta finançació en aquest sentit i hi ha també una massa crítica de laboratoris que estan treballant a la mateixa direcció. Això fa que sigui un lloc molt estimulant per fer aquest tipus d'investigació.
Perquè ets farmacèutic, és correcte?
Sí, 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 sí. Jo soc farmacèutic, però això està relacionat, però de manera un poc tangencial.
Molt bé, molt bé. I a quin moment arribes en aquesta investigació? Que me deies que era un tema de 4 anys, però que ja feia temps que ho tenies dins el cap.
Sí, això és perquè en realitat les cèl·lules mare, aquestes que xerraven, se van descobrir ja fa temps.
Sí.
I des que se van descobrir sempre es parlava del potencial d'utilitzar-les per fer més perquè contribueixen més a la regeneració, diguéssim. Però mai s'havia, mai s'havia aconseguit, almenys en aquestes cèl·lules en particular que nosaltres hem estudiat. I és per això que deia que la idea d'aconseguir-ho estava des de que se van descobrir aquestes cèl·lules fa dècades, però la manera de com fer-ho i els detalls per aconseguir-ho han començat més recentment, diguéssim.
I que com d'important és la vostra investigació? Com de rellevant és la vostra investigació? Aquí et pots posar floretes, si vols, o sigui, no, pots explicar ben bé tota la importància que té. Com d'important és?
Sí, jo crec que és un pas molt important, però òbviament és un problema molt complex, com la majoria dels problemes mèdics. És rara la vegada en què només una estratègia ja aconsegueix solucionar un problema tan complex. Ja. Això és molt raro. Així, vull dir, nosaltres hem posat el nostre gra d'arena per intentar solucionar aquest problema, que és molt complex, però segurament necessitarà no només la nostra estratègia, però segurament també altres estratègies en el costat,
clar,
que poden venir des del punt de la rehabilitació o altres manipulacions, diguéssim, molt més moleculars com la nostra, com la nostra, dins del teixit.
I vosaltres arribeu a una conclusió, feu un descobriment, se publica, i ara en aquest cas, com seguiu?
En aquest cas, per exemple, perquè nosaltres hem fet el que se diu com proof of principle, que és mostrar que en principi això podria funcionar.
Sí.
Però, clar, com utilitzant models d'animals, podem fer, diguéssim, trucos genètics que no se poden emprar en humans realment. Així que ara una de les línies d'investigació que està relacionada amb aquest estudi és intentar trobar una molècula que faci el mateix que nosaltres hem fet amb aquests trucs genètics i que se pugui aplicar de manera més fàcil.
Vamos, et dona per escriure i per fer una pel·li, això, Enric?
Sí, gràcies.
En el final tot el tema de les cèl·lules i el que deies des del principi del descobriment, ja et pensàvem en aquestes possibilitats i totes les possibilitats que encara deu haver per imaginar i per fer-se realitat, no?
Sí, exacte. Les esperances són altes, però ara les possibilitats també són altes.
Molt bé. I seguir investigant i que hi hagi dobles per la investigació, que això també és una cosa que reivindicam sempre des de Vitamina 3. Enric Llorenç, ha estat un plaer xerrar amb tu. Moltíssimes gràcies per aquesta estona de Vitamina 3.
Sí, moltes gràcies. El plaer és meu.
Enhorabona, gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Vitamina 3.
Seguim a Vitamina 3 parlant d'investigació en salut amb dos productes desenvolupats a partir de la Covid-19. Començant per un que és un sistema de control de temperatura i donant la benvinguda a Vitamina 3 a Ilia García de Sáez. Ella és delegada de l'empresa Bisafe a les Balears. Benvinguda a Vitamina 3.
Moltes gràcies, bones tardes.
Bones tardes, gràcies per ser amb nosaltres. Sabem que la temperatura és un dels símptomes de la Covid, mos posa en alerta, per això molts de llocs se fa un control de temperatura o se recomana que mos han de prendre la temperatura, per exemple, abans d'anar a escola. Quina seria, Ilia, aquesta innovació d'aquest sistema que presentau que va més enllà d'un termòmetre, no?
Sí, efectivamente. Pues mira, el sistema innovador que presentamos nosotros es un sistema de control de la temperatura desde la muñeca.
Uh-huh.
Es decir, no tiene que tener contacto con el sensor y luego es muy rápido, porque solamente tarda un segundo en tomar la temperatura.
Sí.
Entonces, lo que tiene de innovador es esto, que no es autónomo, no requiere de terceras personas uh-huh. para la toma de temperatura, ya que el usuario lo hace todo... realizar el proceso solo, que es simplemente acercar la muñeca al sensor,
uh-huh.
¿vale? Que estamos hablando nada de una distancia de 40 milímetros, o sea, uh-huh. que es pues suficiente para que no haya contacto,
uh-huh.
y el sistema es muy preciso, tiene un sensor de infrarrojos que consigue una medición muy muy exacta de la temperatura, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, siempre se podrá acceder siempre que no supere los 37,5 grados.
Uh-huh.
Si hubiese detectado esa temperatura, saltaría una señal luminosa y una alarma. Uh-huh. Entonces sabríamos que esa persona no tiene que tener acceso.
Uh-huh. Clar, xerra de succés perquè no és el mateix. Jo que sé, jo vull entrar en el gimnàs, no? I m'estan esperant allà algú, me posa aquest termòmetre també amb infrarrojos i me diu, val, pots passar. Però en aquest cas és un sistema que és autònom, que entenc que també s'ha d'adaptar a l'alçada de qualsevol persona.
Uh-huh, efectivamente,
y...
se puede adaptar en altura,
¿sí?
Es decir, que es un soporte vertical, luego uh-huh. incluye el sensor, que lo uh-huh. podemos adaptar, tú lo has dicho, ¿no? En altura para en el colegio en el caso de niños,
uh-huh.
incluso en el caso de pues, discapacitados también se puede adaptar y uh-huh. bueno, tiene...
Claro, y digo que llança un señal o una alarma, pero también deia y no se puede acceder. Això vol dir que és un sistema que se podria posar, per exemple, a l'entrada del metro, no? Que ja no s'obriria, encara que jo posi que vull entrar, ja no se m'obriria, ja no me deixaria entrar, o altres llocs on hi hagi un control de tipus mecànic, no?
Efectivamente, uh-huh. se puede conectar fácilmente con pues el sistema si ya se tiene implantado un sistema de control de acceso, ya sea un torno, un portillo. Se puede adaptar al sistema y en ese caso, pues en el caso de que dé positivo, de que no se frena y ese digamos, ese en el caso de un torno, pues no, uh-huh. no permitiría el acceso de la persona.
Uh-huh. És a dir, sí. aquí tenim una lectura intel·ligent que va directament cap a la màquina de la nostra temperatura corporal. Ja s'està comercialitzant aquest sistema...
Sí, esto ya está en mercado. Nosotros desde Bisafe,
uh-huh.
Digamos, vamos, como tenemos un departamento de I+D, pues vamos desarrollando soluciones a medida que el mercado, ya sabemos que es muy cambiante,
uh-huh.
y más ahora con esta incertidumbre,
sí.
Nos vamos adaptando y las soluciones sí que se están comercializando y bueno, a nivel nacional,
uh-huh.
a nivel nacional con ello. y sí que estamos, ya están comercializando e instalando.
Molt bé. I situacions com la que estan vivint, com la pandèmia, que permet desenvolupar aplicacions com les que ara ens està contant, imagino que també deu ser un bon al·licient, no?, per anar investigant i anar desenvolupant i fer més i més de en aquest sentit.
Efectivamente, es decir, nosotros en esto siempre estamos, pues ahora mismo, por ejemplo, también se está hablando, se habrán oído de la medición del CO2, ¿no? Esto, pues nosotros también ya estamos con ello, ya tenemos en el mercado un sistema de medición de la calidad del aire y también estamos con ello. Es decir, vamos al límite y más estos tiempos que corren, que hay que estar a la última, según veamos, y todo lo que sea facilitar al final el seguir la actividad empresarial, que es lo que a todos nos interesa y estamos viendo, pues bueno, todo lo que sean medidas preventivas para evitar contagios, que ya sabemos que un contagio lleva, pues bueno, a un cese de la actividad, porque entra en cuarentena, bueno, etcétera. Y siempre pues, está el evitar que esto ocurra en las empresas.
Al final son, elementos, ¿no?, de información y de prevención. Idò, moltíssimes gràcies, Ilia García de Saez, delegada de Viseif a les Balears, per haver estat aquesta estona tan nosaltres a Vitamina 3.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti.
Bon cap de setmana. Say that you stay little. I el segon producte que vos mostram és una aplicació per cronometrar sus de ses mascaretes que l'ha ideat una infermera de pneumologia de Sant Llàtzer, na Joana Maria Sánchez, i el seu home, Tomeu Fiol, que és expert en màrqueting. Patricia.
Controlau les hores que duis la mascareta posada. Segons un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, duim una mateixa mascareta més hores de les que toca. Si voleu fer un bon ús de la mascareta i sabre quan vos l'heu de canviar, vos podeu descarregar l'aplicació de mòbil Cronomask. Cronomask ajuda a calcular el temps d'ús de la mascareta i t'avisa quan l'has de canviar per una nova. Aquest projecte, com deia Araceli, és una idea de Joana Maria Sánchez, infermera de pneumologia de l'Hospital de Sant Llàtzer de Palma, i del seu home, expert en màrqueting, Tomeu Fiol. Avui xerram amb ells per conèixer més sobre aquesta aplicació mòbil. Tomeu Fiol, en quin moment va sorgir la idea de Cronomask i com es va desenvolupar aquesta aplicació mòbil?
La idea de crear Cronomask, aquesta app per calcular el temps de vida d'una mascareta, va sortir casualment. Estàvem passejant pel carrer i la dubte era de quant de temps feia que duíem la mascareta. Jo mateix no me recordava si feia un dia, si feia dos, i ens va pareixer interessant plantejar una aplicació que ens ajudés a controlar el temps d'ús d'una mascareta. Una aplicació perquè duim el mòbil tot el dia damunt, al igual que ara la mascareta, i per tant pensaven que era el mitjà adequat. I així va sortir la idea. A partir d'aquí varen començar a cercar informació damunt mascaretes. Tota la informació que hi ha a la app està treta d'informació oficial, no de la OMS, del Ministeri de Consum, que ha publicat un document que està bastant bé. Tota aquesta informació està a un apartat de bibliografia de la app perquè la gent pugui veure que realment el que deim és correcte, i a partir d'aquí se trata d'un cronòmetre en compte enrere, tu selecciones el tipus de mascareta que has comprat, hem establert una sèrie de tipus que són els més comuns i a partir d'aquí li donem a iniciar i comença una compte enrere per saber els temps que no es queda per ampliar la mascareta. Ho podem pausar, funciona sense internet, no és necessari registre i té una sèrie de recordatoris que ens permeten recordar si hem posat es pausa o no en el cronòmetre, i una hora abans de que acabi el temps no s'avisa que queda una hora de vida de la mascareta, el cronòmetre se posa en vermell, i quan acaba la mascareta, el temps de vida de la mascareta, hi ha un avís que també t'avisa que has de canviar de mascareta.
Ja han començat les descàrregues de Google Play. Teniu feedback del que valora la gent que ja l'ha fet servir?
Sí que hi ha gent ja, i no s'ha sorprès, que han deixat comentaris que els hi pareix una eina molt útil, perquè realment el que els hi passava era això, que no sabien quant de temps duien la mascareta, i els ha permès calcular exactament aquest temps, inclús ahorrar en la compra de mascaretes, perquè és vera que no són conscients de moltes vegades si anem a comprar, sortim, entram, del temps exacte que duien la mascareta. I un poc la finalitat era aquesta, i per tant estan molt contents que la gent ho ha rebut tal qual com nosaltres havíem pensat.
Juana Maria Sánchez, infermera, què entenem per fer servir malament una mascareta?
Fer servir malament la mascareta, pues, implica, per una banda, no dur-la ben col·locada, Hi ha gent que no la du ben col·locada perquè no cobreix nas, boca i barreta i barra. I, per una altra banda, fer servir malament la mascareta significa no posar-se-la, llevar-se-la i conservar-la en condicions correctes. Tots sabem que la mascareta, per posar-nos-la, primer hem de fer rentat de mans, l'hem d'agafar per les tires o els elàstics, mai per la mascareta en si, col·locar-la darrere l'elàstic darrere les orelles, ajustar-la en el nas i després ajustar-la perquè cobresqui nas, boca i barra. I per llevar-se-la, pues, també hem de tenir en compte que mos l'hem de llevar de la mateixa manera, rentar-mos primer les mans, agafar-la per darrere de les orelles sense tocar la part de dins ni la part de fora i guardar-la, conservar-la correctament, és ficar-la en una bossa de, normalment de paper, que són transpirables.
I quins riscos per la salut té fer servir malament la mascareta?
I evidentment, si no feim servir bé la mascareta, pues, la mascareta no està fent la funció que toca fer. Si nosaltres la tocam per de fora mentre la duim posada, no la conservam correctament o la duim a la barra en lloc de cobrir nas, boca i barra, si la tocam i la manipulam malament, evidentment hi ha més risc de que contaminem amb el virus i el puguem transmetre amb facilitat. I per una altra banda, hi ha bactèries que se troben a la nostra pell, però si s'acumulen i s'inhalen, pues això poden provocar problemes respiratoris, infeccions respiratòries. I sempre que les toquem per error o sense voler o conscientment, pues mos han de rentar les mans i si s'ha manipulat incorrectament, desechar aquesta mascareta i emplear-la una altra de nova.
Moltes gràcies, Joana Maria Sánchez i Tomeu Fiol. L'aplicació Cronomast ja està disponible, vos la podeu descarregar i controlar el temps de vida de la vostra mascareta.
Aracel Bosch, vitamina 3.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font. IB3 Ràdio.
Sona Margarita. Quan va començar no venir amb manual, jo era molt petita i ja vaig venir des del primer programa i aquí he après el que és tenir una gran família, tant amb les bones com amb les dolentes, i que els cas dels vikings no duien banyes.
Són la Sara. Tenc 6 anys i fa molt poc que vinc a no venir amb manual. I el que més m'agrada és que l'Antoni Tècnic posi efectes d'endioc.
No venim amb manual. Amb Regina Cortés. Dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
Antonio José Navarro, benvingut a Vitamina 3.
Hola, què tal, Araceli, com estàs?
Molt bé, n'hi ha pocs que tenen una capçalera com la teva, de presentació. Sí. On t'agafam avui?
Bueno, pues ahora mismo me pillan en el aeropuerto, que voy a ver si puedo ver a la familia después de la época de exámenes, la verdad.
Molt bé, exàmens que també t'han tingut un poquet separat de Vitamina 3, per això avui en dic. Sí. Anem a saludar-lo personalment, com ha anat?
Pues bien, la verdad que bien. Por suerte han salido dos bien de momento y pues nada, esperar a lo siguiente en enero.
En enero una altra vegada. I ara començau pràctiques una altra vegada, no?
Exacto, sí. Uh-huh. Hemos comenzado esta semana por Medicina de Familia, que hemos estado en los centros de salud. Yo en concreto he estado en el centro de salud de La Vileta. y genial, viendo la labor que se está haciendo, sobre todo telefónicamente con el tema de la COVID, y intentando atender lo que se puede presencialmente, pero claro, tenemos que entender que es una situación un poco especial. Y la verdad que los pacientes me han sorprendido porque muchos de ellos han comprendido la situación y son muy amables, que mucha gente se quejaba de que no, pero la verdad que lo son.
Centre de Salut de la Vileta a Palma, a Mallorca. Havies estat mai, però, fent feina dins un centre de salut?
Bueno, a ver, en general los centros de salud están trabajando como se puede, ¿no? Y pues tenemos que tener también en cuenta ahora que llega la época de las gripes y todo eso, y va a ser complicado. Pero bueno, yo creo que el trabajo se está sacando y además es una manera muy buena de implementar el tema de la consulta telefónica, que en el resto de Europa lleva bastante. Así que yo creo que sí, que están trabajando y bastante.
Però tu no hi havies fet feina mai a un centre de salut?
Com a estudiant de medicina, no.
No, no. I no. Com a infermer?
Como enfermero de prácticas, sí.
De prácticas.
Lo que pasa es que la atención primaria no ha sido mucho lo mío, yo he sido más de hospitalización, pero bueno,
però
es el primer paso y siempre hay que hacerlo bien.
És el primer pas, efectivament. I atenció primària s'ha d'aprendre molt. Jo no sé ara, dus poquet, però a part d'això que estàs dient del tema de l'atenció telefònica, de que la gent en el final té paciència, quines altres coses has vist aquesta setmana?
Bueno, sobre todo la carga de trabajo de los profesionales de atención primaria. Creo que no se está valorando porque parece que como que el foco está puesto en la hospitalización y realmente si ves las carteras de citas que tienen cada día es algo salvaje porque no se puede prácticamente atender de calidad a todas las personas que se tienen que atender y esto deberían verlo todas las gerencias y bueno, el Ministerio de Sanidad, porque es que están viendo cerca de 50 pacientes al día y yo creo que la atención de calidad se basa en que el médico pueda, primero, resolver el problema por el que viene el paciente y, segundo, intentar promocionar la salud y la educación para el autocuidado. Y, claro, en 5 o 10 minutos y más por teléfono ahora con la situación es bastante complejo.
Sí, perquè estem a la prevenció i de l'educació en salut.
Exacto.
Que tantes vegades també hem xerrat aquí a Vitamina 3. És una de les fortaleses d'educació primària i és vera que la manca de temps en el final te fa que això passi en un segon pla, no? I exactament amb qui estàs o com pot ser un dia, perquè mos facem una idea de com és un dia d'un estudiant de 5 de medicina dins un centre de salut com és de la Vileta, com comença i com acaba, Antonio José?
Bueno, pues comienza siempre con una sesión clínica en la que normalmente los residentes presentan casos que sean interesantes, que hayan visto tanto en la guardia de urgencias de hospitalización como puede ser en son espacios o son yates, o casos de seguimiento que sean interesantes dentro del centro de salud. Cuando se termina la sesión clínica, pues dependiendo de dónde te toque, si te toca ese día guardia o no, estás a demanda de lo que pueda venir y surgir tanto en domicilios que cobran la zona de tu centro de salud como lo que pueda acudir, que sea urgente. Y además pues tienes tus citas que sean presenciales porque son patologías que no pueden esperar a pesar de la situación o las que creas que puedes resolver por teléfono. Y más o menos así se deriva todo lo que es un día. Entre el teléfono, ver pacientes presenciales, sí que es verdad que es un poco más frío porque lo bueno que tenía la atención primaria es la cercanía y ahora con el tema de las distancias y el que vienen menos pacientes presencialmente es algo que se ha perdido un poco, pero supongo que esperemos que lo volvamos a recuperar.
Molt bé. I don Antonio José, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona amb nosaltres. Bon vol, bon viatge i bona tornada a casa. Te quedes uns quants dies?
Sí, no, vuelvo el domingo. Es una visita express.
Visita express, idò. Vengo, cuidar-se molt. Moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosotros. Hasta la setmana que viene.
Adéu. Adéu.
La salut també és mental.
Piensa en positivo, no seas negativo, verás cómo te va mucho mejor. Dime por qué has asumido que todo está perdido y te das por perdido, no seas negativo.
Antoni Riera López de l'Amo, psicòleg, benvingut a Vitamina 3.
Hola, com estàs?
La cançó que te vaig posar altres setmanes enrere te va agradar, però estic segura que aquesta també t'ha agradat.
No facis apostes.
Ara me dirà que no.
No.
Ai, no fan gòria, no fan gòria, piensa en positiu.
Sí, no fan gòria, beníssim, beníssim.
Clar.
En positiu,
clar, però
les pitjors jo... coses que se poden dir.
Bé, perquè no, no siguis tan aquí, tan papista, com diuen, hombre, però mos dona sí. Joc, mos dona Excuse joc.
Me.
Justament el que tu mos havies proposat avui, que xerràs psicologia positiva, perquè a veure... no serà que no hi hagi pel·lícules, cançons com aquesta o frases Mr. Wonderful que mos diuen, venga, jo que sé, seamos realistas, hagamos lo imposible, o aquella que diu, fan falta dies dolents per adonar-te'n de lo guapos que són la resta de dies. A veure, jo vull entendre que és la psicologia positiva, la diferència que hi ha entre la cançó de Fangoria i Mr. Wonderful. Tot això que amb el que hem començat és psicologia positiva, Toni?
No ho crec. No ho crec. Pot tenir qualque relació, però un dels problemes que planteja la psicologia positiva i que molts papistes els hi trepitja els callos és justament que confon la proposta original, bueno, original reformulada de la psicologia positiva amb una mena de pensament positiu, optimista, totalment impermeable a la realitat, que de vegades pues, te pot corcar les dents només de llegir un missatge d'edulcorat que està, no?
Massa sucre, però aquesta psicologia positiva sí que té una base científica.
Sí, té una base científica. En el seu començament, de fet, la psicologia positiva, que va començar amb Martin Seligman, va venir a estudiar com, dins un model animal, amb cans, que jo estudiava una resposta que se deia que van començar en el primer programa que van fer fa unes setmanes, de, bueno, quan és que els canets deixaven de lluitar per poder canviar la seva situació i de millorar, quan és que s'esgotaven i començava la indefensió o pressa, i ell va veure que hi havia cans que aguantaven més que d'altres, i va dir, ué, escolta, aquí hi ha algo, hi ha una sèrie de diferències individuals que ens fan aguantar més. I va començar a dur els estudis cap als humans i va dir, efectivament, hi ha diferències personals que poden resumir en fortaleses de caràcter, fortaleses de les persones que ens protegeixen. Uh-huh. Per què? Davant què? Davant les adversitats del moment. I en una primera fase, la psicologia positiva, i de fet és molt criticada encara per aquesta primera fase, pretenia no ser una psicologia com a tal, d'estudi bàsic del comportament humà, sinó orientar-se cap a una finalitat. Quina? La felicitat. La felicitat per damunt de tot. I clar, com si diguéssim que me passi el que passi en el meu voltant, jo puc desenvolupar eines per anar sempre amb un somriure meravellós.
Clar,
com si sempre...
I això, com dirien a Barbie, és esgotador. Si l'objectiu és ser feliç, és esgotador. Aleshores, quin és l'objectiu? On poses focus la psicologia positiva una vegada superada aquesta primera fase de la que xerres?
En aquest moment està posant més els focus en el benestar i en la prevenció i promoció de la salut a nivell de, bueno, això mateix, prevenció, justament, de que mos pugui, de que poden tenir problemes. Tot i que també hi ha intervencions basades en psicologia positiva per tractament de determinats trastorns mentals o trastorns emocionals, que podrien trobar fins i tot una metanàlisi. Metanàlisi és un dels estudis més interessants que hi ha a ciència en general, perquè no t'agafa només un estudi, t'agafa tot un fragment de la literatura recent, de tot el que s'ha publicat arreu del món durant un temps, i diu, mem, què treus en comú? I enguany mateix, a setembre, se va publicar un metanàlisi de l'efectivitat d'intervencions basades en psicologia positiva i conclouen que sí que són efectives quan s'acaben els tractaments, en molt de casos, que aquests canvis se poden constatar fins a 3 mesos després d'acabar un tractament, que podeu pensar, és poquet, però fer-me cas que quan s'estudia els efectes després d'un tractament se mira 3 mesos, 6 mesos i un any, però que ja ha passat de 7 mesos després, de vegades és difícil trobar eficàcia. I un pot dir, en aquest cas és eficaç? Bueno, sí, tal com estan els estudis en aquest moment, sí, perquè la vida no atura quan un acaba un tractament, continua. I dependrà moltíssim de com se torni adaptant a les seves condicions ambientals i vitals que pugui desenvolupar o no una altra vegada problemes emocionals.
Ja, imagina que això te dona elements, no?, per passats aquests 7 mesos o aquests 6 mesos o els que sigui, tornar-los a recuperar d'alguna manera.
Sí. Tot queda perquè se pugui refrescar, se pugui tornar a recuperar. És molt interessant, de fet, quan un se planteja una intervenció psicològica o un psicòleg, que quan acaba la intervenció se puguin disposar de seguiments. Des cap d'un any, o des cap de mig any, des cap d'un any, però bonament com estem. No és només una qüestió de tornar a iniciar un tractament, perquè moltes vegades basta amb anar a afiançar i a fer forts aquells punts més febles que puguin quedar.
Uh-huh. I aquestes fortaleses de ses queixerres, ses persones en poden tenir moltes, però no sempre sabem que les tenim, no?
Exacte, no sempre. Hi ha moltes coses que no sabem ja que tenim. Uh-huh. Allà, en Martin Seligman va crear tota una fundació que és molt fàcil trobar per internet. De fet, si cercau fortaleses personals Seligman, això segurament en anglès i en castellà hi ha molt de recursos, però segur que en català també en trobarem. Hi ha una pàgina que en anglès serà algo així com Authentic Happiness, uh-huh, és a dir, felicitat autèntica, encara amb aquestes reminiscències, on podreu trobar qüestionaris de fortaleses, uh-huh, que no és que siguin, no són com aquell test que feia la Superpop o revistes d'aquestes d'un temps que te feien un test, uh-huh, de la setmana. Uh-huh. Tens els llistats i de vegades només llegint quines són les fortaleses un se pot sentir identificat de dir, bueno, escolta, això m'agrada, això m'interessa. I les fortaleses no s'entenen només com característiques de la persona, sinó, vull dir, innates de la persona que no se poden canviar, sinó com a característiques fruit d'un conjunt d'activitats que una persona du a terme. Per tant, si jo començo a canviar la manera en la qual m'estic comportant, la puc orientar cap a aquestes fortaleses, les aniré practicant i les aniré fent que creixin a dins meu.
Uh-huh. I aquesta manera de la psicologia de mirar les fortaleses és algun canvi? O sempre s'ha fet així? O suposa una novetat?
Suposa una, bueno, una novetat. Ara
en
ja
el seu moment. En el seu moment
era una novetat molt interessant. Uh-huh. I també crec que és una de les crítiques que no, o no se va entendre bé o no se varen fer entendre massa bé, uh-huh, en aquell moment, perquè, clar, quan varen dir aquí psicologia positiva, la gent va dinant, i què era la psicologia fins ara, negativa, o què? Uh-huh. No, és que la psicologia positiva és una, diguéssim, una tecnologia dins la psicologia. Ja és una qüestió aplicada cap a un fet concret, cap a millorar, en aquest cas ara, el benestar. Uh-huh. Normalment la psicologia, el seu objectiu bàsic és estudiar el comportament humà. I uh-huh, per poder estudiar-lo, per poder entendre el comportament, predir el comportament i canviar quan sigui necessari el comportament, no té una finalitat tan clara com aquesta, com la psicologia positiva, que és el benestar. Uh-huh. La psicoteràpia o les intervencions de teràpia de conducta normalment es veu que se centren en un dèficit, en el malestar de la persona, i acompanyen a la persona amb eines per dur-la de quan se troba malament fins que se comenci a trobar millor. Uh-huh. I a partir d'aquest punt és quan la psicologia positiva diu, du, que ja m'encarregaré jo. Uh-huh. I començam a pujar més per endavant.
Uh-huh. I a cercar les fortaleses que tenim cadascun i, uh-huh, i emplear-les com a eina. I escolta, i en aquesta època de mascaretes, de desinfectants, de que mos prenen la temperatura, com xerràvem abans, d'aplicacions que mos diuen quant de temps duim la mascareta posada, de que només poden ser 6, que a les 12 han de ser a casa.
Sí,
escolta, quines fortaleses podem aprendre de la psicologia positiva en aquesta època de Covid, de restriccions i d'indefinició?
Crec que una de les principals o dels principals aprenentatges que mos du la psicologia, i en aquest cas la positiva, és que no hem d'esperar a trobar a dins nostre, només per introspecció, la capacitat de millorar. És qüestió de dur a terme accions. De quin tipus diràs? Accions especialment cuidant les relacions personals, cuidant les que ens interessen i malament no s'enxerri massa, de vegades també tancant i tallant les relacions que ja no ens estan suposant una ajuda per continuar, que n'hi ha, i moltes. Agafant un compromís amb els nostres objectius, no importa que siguin metes i objectius a molt llarg termini, com més a curt termini puguin ser, també començarem a conrear un sentit de que hem assolit, de que hem aconseguit fer coses, i és molt important tot això. Serien aquest tipus d'activitats que podríem fer. Com veus, no n'hi ha una, no, uh-huh, te diré. Pues, des davant del mirall i mirar de somriure. Crec que era una activitat que se proposava en el començament. Uh-huh. si ara mateix tothom que ens està escoltant vol relaxar la musculatura facial i mirar de començar a dibuixar un somriure, molta gent començarà a notar com si tingués una petita espurna de felicitat. Bueno, això és un efecte fisiològic, però no és que tingui un efecte a llarg termini en el nostre benestar. Ara ves i digue-li a aquests metges que, com comentava abans, fan 50 pacients en un dia, no, ara tu tures i te mires davant d'un mirall i fas com que somrius. No m'estranya, amb aquest consell, la gent se pensi que és una frivolitat, de vegades és la psicologia positiva, no? Però has de dir, bueno, com podríem fer que aquestes persones, amb el seu temps, o que puguin disposar de temps, per cultivar emocions agradables, com la pau, gratitud, satisfacció, el plaer també, com podríem fer que puguin tenir cura i cultivar les seves relacions personals, que puguin tenir un compromís i que puguin tenir un sentiment de que fan les coses. Jo m'imagino que, tornant en aquest exemple dels metges, la sensació de saturació, d'estar completament desbordats per la situació, és algo que els haurien de cuidar de qualque manera especial per poder afavorir que aquest personal, metges, infermeres, tota la gent que està cuidant de la nostra salut, puguin, no se mos cremin tant, per així dir-ho.
Idò, Toni, ho hem entès avui un poc en millor, lo de Wonderful, lo de Mr. Wonderful ho deixaran per regalo el dia a la mare, eh?
Sí.
I m'has de perdonar, però t'he de dir adéu en Fangoria, perquè ara no podré evitar somriure cada vegada que l'escolti, eh?
Vinga, dale canya, dona-li Fangoria.
Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver estat aquesta estona a Vitamina 3. Bon cap de setmana.
Igualment, una abraçada.
No seas negativo, escucha lo que digo, piensa en positivo.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius. Formació.
Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chanclas. Yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana. Torrear en la calle, en la plazuela, tomando el aire.
Doctor José Reyes Moreno, benvingut a Vitamina 3.
Hola, què tal? Bona tarda. Moltes gràcies per la invitació.
Bones tardes, cap de secció de l'aparell digestiu de l'Hospital d'Inca, entre altres coses. També hem dit en el començament que és vicepresident de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears. Hem posat aquesta musiqueta perquè vostè xerra de que la lluita contra la Covid-19 no se guanya en els hospitals, que se guanya en el carrer, i hem volgut fer aquí un guinyo amb aquesta música un poc callejera de los delincuentes, doctor.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
I diu això, publicava una editorial, no, a la revista Medicina Balears, la revista de Ciències de la Salut de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, amb una reflexió aquesta, que la Covid-19 no se guanya en els hospitals, que se guanya en el carrer, que se guanya evitant les grans onades, com la que ara vivim i que pareix que està remetent el manco a les Illes Balears, doctor.
Exacte, és a dir, aquesta és la gran diguem així, reflexió, uh-huh. És a dir, el fet de que els hospitals són el darrer recurs en la lluita contra el Covid, en realitat el darrer recurs en la lluita contra totes les malalties. Uh-huh. Són com el darrer fortim, no?, la darrera fortalesa. Uh-huh. Però el on realment li podem guanyar la partida en el Covid és amb les mesures de salut pública, les mesures de rastreig, les mesures de compliment de les normes en el carrer. Uh-huh. Si fem això bé, evitarem les grans onades i evitarem haver de recórrer a situacions com les que varen viure en el març, no? Uh-huh. I aquest és el punt principal, no? Aquesta reflexió és molt important transmetre a la gent. La força per guanyar no està en els hospitals. Els hospitals no són la solució. La solució està en el carrer. Guanyar la partida en el carrer, guanyar la lluita en el carrer a la Covid.
Uh-huh. I quan diu en el carrer, doctor, què vol dir exactament?
Pues vol dir principalment ser capaços de transmetre bé els missatges, ser capaços de transmetre que la gent, que la població ha de fer un correcte compliment de les normes. Per això també l'editorial té una altra reflexió, que és la de la unitat de totes les entitats científiques o amb capacitat de transmissió científica a l'hora de transmetre aquestes normes. No? Uh-huh. No són normes sortides de la casualitat, són normes sortides del coneixement que tenim del virus. No? Aleshores, el tema de la distància social, les mascaretes, el rentat de mans, evitar els espais tancats, és a dir, entre tots, és a dir, RAMIP, Col·legi de Metges, és a dir, els hospitals, la conselleria, la universitat, el bisbe, entre tots hem de ser capaços de donar un missatge conjunt a la població per tal que fem tenidores les normes i transmetre el fet que si complim aquestes indicacions podem conviure amb el virus i d'aquesta manera evitar l'impacte negatiu que tenen les grans onades tant damunt del sistema sanitari i la salut de la gent com damunt de la nostra economia.
Uh-huh. La cosa és que, com que aquest virus l'estem coneguent, no?, també estem coneguent les conseqüències i el que produeix, les normes també van canviant, cada vegada i en poc temps pues, ens diuen coses noves, no? Imagina que la gent en el final està cansada, però el que vostè diu és darrere aquestes normes hi ha o al manco hi ha d'haver una evidència científica.
Sempre hi ha l'evidència uh-huh. científica, sempre. El que passa és que hem de tenir en compte que aquest virus no fa encara ni un any,
clar.
No fa encara un any,
clar.
Que es va descriure.
Uh-huh.
Aleshores, realment, és a dir, l'avanç i la velocitat en què s'ha aconseguit el coneixement damunt d'aquest virus ha estat enorme,
sí.
I per tant, és a dir, s'ha d'entendre el fet que de vegades les normes poden semblar contradictòries, però potser en realitat no ho són.
Uh-huh.
Són simplement matisos damunt del coneixement que anem tenint damunt del virus. No? I que, a més, aquestes normes van modificant-se moltes vegades en funció del punt en el que estem. És a dir, no pot ser la mateixa la recomanació en un moment en què epidemiològicament el virus està molt ben controlat que en una altra fase, que el virus està en pitjor situació o pitjor controlat. Aleshores, uh-huh. en aquella altra situació, les normes per força han de ser més restrictives. No?
Uh-huh.
I aquestes variacions a les normes, aquesta aplicació de les normes, és bàsica per permetre que el sistema sanitari pugui donar assistència tant als pacients Covid com sobretot també als pacients no Covid. És a dir, aquest missatge és importantíssim. Quan diem les normes s'han de complir, el correcte compliment d'aquestes normes ajuda les persones que potencialment tenen Covid o el poden tenir, però també a les que no. Perquè si els hospitals estem sanejats, podem atendre igual de bé que abans, o com sempre, els pacients que tenen un càncer, els pacients que tenen un infart, els pacients que tenen altres problemes de salut. No?
Uh-huh.
Aleshores, aquesta part també és importantíssima.
Ja, no oblidar que el sistema sanitari en el final mos suporta a tots, i ahir justament que eres Dia Internacional del Càncer de Pàncreas, no? Ves que vostè també té molta relació i també, com deia en el començament, vicepresident de l'Espanyola contra el Càncer a les Balears, patologies que segueixen allà, o com ara mos contaven Antonio José Navarro, que ha començat les pràctiques en el centre de salut de la Vileta, quan un metge ha de veure 50 pacients en un dia, bueno, hi ha coses que en el final són difícils de suportar, no, doctor?
Sí, bueno, aquesta mena, jo crec que una de les grans reflexions que s'han de treure de tota aquesta crisi és el fet que els països que han tingut una millor capacitat per resoldre el que aquesta crisi ha suposat són aquells països que tenen sistemes de salut pública potents, és a dir, una inversió molt important en sistemes de salut pública, això significa tot el que és la prevenció de les malalties, és a dir, programes de prevenció de les malalties al carrer, per això també posen la reflexió aquesta al carrer, és a dir, de control de les malalties, de prevenció de salut, de mesures dirigides a la prevenció del desenvolupament de les malalties, no tant al tractament que estan estimulades, sinó prevenir-les, i que tenen sistemes de salut primària, d'atenció primària, molt potents. Aquesta és una gran reflexió que ha de sortir d'aquí. Hem de reforçar l'atenció primària i hem de donar-li mitjans perquè pugui exercir la seva feina amb el 100% de garanties.
I de, que facin de ses crisis oportunitats. Doctor, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estoneta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la invitació. Us agraeixo moltíssim, de veritat.
I per ses seves reflexions. Bon cap de setmana. Gràcies.
Bon cap de setmana. Moltes gràcies.
I a vosaltres, oients, també moltíssimes gràcies per ser aquí una setmana més. Ens tornarem a escoltar en directe, com sempre, si tot va bé, divendres que ve, a cuidar-se.
The sun comes shining through, but when you're crying, you bring on.